cariole.
Benvinguts al Freaky Time! És dilluns i toca parlar de manga i anime aquí a Ràdio Vilafant. Com sempre, doncs, aquí a l'equip del Freaky Time, amb en Dani Garrido, benvingut.
Hola.
Jo deia que avui doncs ens tocaria parlar, com us ho dèiem la setmana passada, no? Que vam parlar de Shonen, doncs aquesta setmana ens tocaria parlar de Shoujo, perquè pels que no ens hagueu escoltat en capítols anteriors, doncs estic fent un curs amb el capità Urias, Oriol Estrada, doncs que ens està fent unes masterclass molt interessants al Museu de l'Empordà, parlant-nos de manga, i en Dani deia, ostres, jo no he llegit Shoujo, no?
Efectivament.
Què entens tu per Shoujo? Més que res per això, per parlar una mica de què entens tu i una mica quin mite hi ha aquí.
Què és Shoujo?
Què és Shoujo? Molt bona pregunta.
T'estic preguntant.
M'ho estàs preguntant a mi. Doncs serien històries que s'han publicat en revistes especialitzades per un target o per un públic femení. Normalment solen ser històries de, doncs, romàntiques, però no totes, una mica fruit d'aquesta xerrada que ens va fer el capità Urias, doncs precisament és que no totes les històries de Shoujo són històries romàntiques, n'hi han de misteri, n'hi han de ciència-ficció, etc, etc. Això t'ha sorprès?
Una mica.
Una mica, eh? Doncs també si penses en Shoujo, tu penses amb ulls grans, no? O no? Amb
no.
Ulls... No penses en ulls grans i molt brillants i molt... No? No penses en això?
No.
Doncs molts dels Shoujos, doncs, tenen ulls molt grans i tenen aquelles estrelletes a dintre, no? No sé, candy, no? Que seria com per excel·lència, no recordes allò que tenen els ulls molt grans. Una de les coses que ens va explicar l'Oriol en aquest curs precisament va ser el tema aquest dels ulls. Si et sembla... escoltem el que ens va dir respecte al tema dels ulls.
Les imatges que acompanyaven els textos de dins, com el Junichi Nakahara, que van començar a fer servir aquests ulls grossos, també. I no, això, estem parlant d'abans de Tezuka, estem parlant dels anys 20, els anys 30. Aquest, en particular, el Nakahara dissenyava nines. Vale? Dissenyava nines i llavors una mica doncs, no feia més que imitar com eren els ulls de les nines. No? Es discuteix, no?, si hi havia també una influència d'Occident aquí, com la idea de que els ulls més grossos eren una imatge de més occidental i per tant més moderna, perquè Japó estava en aquella carrera de ser un país modern, no? Però bueno, aquí treure aquí els temes també una mica racistes al mig a vegades costa una mica, no? I llavors, bueno, ho deixem allà, com que podria ser que fos una influència, però no està demostrat del tot. No?
Doncs això ens deia l'Oriol, que no està demostrat del tot el tema de la influència occidental, que ve del tema del disseny de nina. Sí que és veritat, no?, que els personatges tenen els ulls molt grans, i una altra de les coses que ens va dir és que, esclar, el que t'ha tirat tu enrere precisament del Shoujo és el fet que es parli de sentiments, no? I probablement doncs, els ulls més grossos més fàcils d'expressar sentiments. Hi ha algun shonen, per exemple, que tu estiguis llegint que tu diguis, ostres, aquí el dibuix té els ulls molt grans, els personatges no.
Ara mateix, que caigui, no.
No, veus, a més a mi aquesta diferència potser en el shonen no els hi és tan útil, no? I una de les coses que ens va explicar també, que això es va passar també en el shonen, doncs que el Shoujo va influir en el que és doncs el tema de la maquetació a la pàgina, fer personatges a pàgina sencera, etcètera, i això fins i tot va passar en alguns autors de shonen. També ens va parlar de les influències de Tezuka. Tu has llegit alguna cosa de Tezuka? Jo no he llegit res de Tezuka. Osamu Tezuka, que és el déu del manga.
No, vist sí, però llegit no.
Val, ens va parlar de la princesa Caballero, que és una de les influències, les principals influències de Tezuka en el shoujo, no? En raó li diuen el rei del manga, Osamu Tezuka, perquè
el
déu del manga, perdoneu, sí, perquè el rei és Ishinomori, que això ho he pres també en aquest curs, Osamu Tezuka, el déu del manga, doncs que va fer shonen i va fer shoujo. Si us sembla, escoltem el que ens va dir de Tezuka.
Tezuka, el déu del manga, i una obra, que és aquesta, que és Ribon no Kishi, o La princesa Caballero, val? Que aquí vam conèixer fa molts anys com Chopi la princesa, que era un anime que es va veure tant a TV2, Desconnexió Catalunya, i crec que TV3 també es va arribar a emetre, no? I llavors, Tezuka era un senyor que ja estava triomfant, amb Astro Boy i tot plegat, i li va venir un editor d'una revista femenina per dir-li, escolta, això que has fet aquí, fes-ho a la meva revista pel públic femení, no? I llavors va treure això, va treure La princesa Caballero, que és una història bastant particular. Tenia molta influència d'un teatre de la ciutat on ell va créixer, que és Takarazuka, que està al costat d'Osaka. Tothom va al Museu Tezuka, com nosaltres, vale? I crec que se n'anava aquest teatre de Takarazuka, que és molt famós perquè tots els papers els fan dones. Tots. Val? Els masculins, femenins, tots els fan dones. I són normalment musicals, són com molt així... de vegades tenen com uns finals que poden sortir al Molino i coses així, amb unes escales i amb molta llum.
Així seria, aquesta seria el que ens va explicar, no? d'aquest teatre femení que l'interpretaven doncs, dones, i precisament aquesta història de la princesa Caballero, doncs, era una protagonista femenina, però que havia, això et sonarà molt, que havia d'actuar com un noi, perquè ella era la princesa del reialme, no? Hi havia llei sàlica, i quan ella va néixer, doncs, en principi es va dir que era un nen, en lloc de ser una nena. No? Això em sona molt també a Lady Oscar, que també va sortir a la conversa, no? Un gran sojo. Tu, en el que és la Rosa de Versalles, et sona però no l'has vist? O...
Sí, vaig veure algun capítol sí, he vist.
Veus com sí que has vist algun sojo? Veus?
És jo, que... he dit que no he llegit, però sí he vist, perquè Astro Boy no he llegit, però sí que he vist també.
Bueno, Astro Boy, però... Astro Boy és shonen, no barregem. I la princesa aquesta Caballero, tu l'altre dia deies que et sonava, perquè et vaig ensenyar el dibuix.
Sí, em sona de saber que ho havíem fet i que ho havíem passat, però poder algun capítol suelto si sí, havia vist.
Doncs interessant aquesta aportació del déu del manga també al shoujo, i també ens va parlar, tinc un altre tall però no el posaré perquè en Dani ja desconnectarà, perquè ella el tema del shonenai, que seria el BL, no? El boys love, yaoi, tot això ens en parlarà demà l'Oriol Estrada en l'última sessió d'aquestes masterclass que estic fent d'història del manga. I precisament ens explicava que això tenia a veure amb els nens, amb los niños cantores de Viena. Tu saps què són els niños cantores de Viena? Jo no ho tinc gaire clar tampoc, ho vam mencionar molt, però bueno, que no deixaven de ser com una boy band, evidentment, que cantaven, no? Que eren uns nens així europeus, i es veu que això agradava molt al Japó, i d'aquí, doncs d'aquesta passió per els niños cantores de Viena van sortir tot històries així com, perquè es va fer com una cobertura, perquè ens hem d'imaginar aquestes revistes...
Una espècie de Backstreet Boys.
Sí, però no ben bé, perquè eren... sí, eren boys band, sí, sí. Una mica així, jo hauria de buscar informació perquè no segur que algú del nostre públic que és més que té més edat que nosaltres segurament li sona, perquè es veu que les revistes en les que es publicava el shoujo, a diferència del shonen, doncs també encara en aquella època encara incorporaven doncs bastantes notícies, i es veu que quan van fer gira pel Japó els Niños Cantores de Viena, doncs van fer una cobertura i notícies del tema. Jo crec que això era més com una coral, no era tant com uns Backstreet Boys, però bueno, precursors. I d'aquí van néixer doncs les històries d'amor entre nois, que seria el shonenai o BL o tot això, però ja us en parlaré la setmana que ve, una miqueta, si em deixes, me deixaràs parlar una miqueta de BL la setmana.
Faràs igualment.
Genial, així m'agrada. No sé, Dani, tu, això et tira enrere per el fet romàntic, suposo, no?
No,
Hi ha tantes coses per llegir.
Que, sí, tinc moltes coses per llegir. No és el meu gènere preferit. Bé, tinc moltes sèries obertes de shonen, de seinen, de terror, de còmic americà, vàries.
Clar, jo deia al principi que no totes són romàntiques i que fins i tot n'hi ha de ciència-ficció i de misteri. Tu ara parlaves del terror i ens va citar que, doncs, que Junji Ito s'ha publicat en revistes de shoujo, perquè allà el públic femení és qui més llegeix aquest tipus d'històries, i això et va fer explotar el cap quan t'ho vaig comentar. Recordes que t'ho vaig comentar?
Sí, però perquè em vas dir Junji Ito és shoujo. Mm-hmm. No, és shoujo.
Tu no ho consideres així?
Jo però... no ho considero així.
Bé, si et sembla, ja per anar tancant el programa d'avui, no sé si tens alguna notícia, em comentaves ahir que Windbreakers, parlem una miqueta de Windbreakers, sembla que tindrà anime o que s'està coent un anime o una cosa així, no?
Sí, hi ha diverses sèries que estem pendents de que s'anunci oficialment ja un anime. Una d'elles es parlava de que segurament aquesta setmana, poder ja, quan s'emeti aquest programa de Freaky Time, segurament tindrem ja alguna notícia. S'esperava que per diumenge se sapigués alguna cosa. De moment encara no ho sé.
Estem gravant aquest programa ja... el diumenge a la tarda i encara no tenim notícies. Eh?
Aquesta, Windbreakers, ja Dandadan, que també s'espera que tingui anime, i Sakamoto's Days... que també estem esperant.
Que curiós, tot el que tu llegeixes, eh? Sí. O estàs en el pic de la onada que llegeixes les coses
que acaben, llegeixes tu.
Sí, però que acaben de ser bones o és al revés, és que tu influeixes en que es faci l'anime, no? No sé. I un altre que llegeixes que també crec que tindrà anime, Solo Leveling, no?
Solo Leveling ja està anunciat, hi ha un tràiler, s'espera estar anunciat per aquest gener.
Doncs interessant.
Però això no és un manga.
Sí, és veritat que és coreà, la diferència doncs, és que és a tot color i que la lectura és la lectura de sentit occidental.
Recentment es va anunciar que tindria live action.
Val, explica què és un live action.
Doncs el que hem tingut, per exemple, a Netflix amb One Piece, és una adaptació amb persones reals d'una història d'un manga o d'un anime.
Ara que parles de One Piece, vam anar a la llibreria el cap de setmana, ens vam comprar coses de One Piece, explica'l.
Sí, són històries basades en One Piece, basades en la història d'Ichiroda, però escrites i dibuixades per altres autors. En aquest cas en tenim una d'en Sanji, un tomo d'en Sanji, és dibuixada, no sé si dibuixada o escrita, per l'autor de Food Wars, que és una sèrie de cuina, com havíem tingut aquí el Petit Chef, on tenim una altra, que és la història de l'Ace, el germà d'en Luffy, feta per en Boichi, que és l'autor que fa Doctor Stone.
És el dibuixant de Doctor Stone, eh?
Sí.
I altres mangas que es nota molt l'estil peculiar de dibuix, cada autor té el seu manga, cada manga que té el seu estil, i en aquest cas es nota moltíssim que és dibuixat per l'autor de Doctor Stone. Encara no hem tingut temps de llegir. Jo, una de les preguntes que et vaig fer, i que suposo que alguns dels nostres oients que potser estan llegint doncs, l'edició en català, aquests tomos triples que algun cop hem comentat aquí, o que estan veient l'anime al ritme de l'SX3, potser es preguntaran de si poden llegir aquestes dues històries a part, si no els aixafarà res del que estan llegint o veient. Tu què creus?
No, jo crec que no, és una història a part. Sí, has de conèixer el personatge, saber qui és, per exemple, l'Ace, referent a la història aquesta de l'Ace, saber qui és, perquè el que t'expliquen està fora del que s'ha vist a la sèrie. Vull dir, no... Estaria bé que vagis podent al dia, però si sí, coneguis una mica de l'obra i de lo que és One Piece, però jo crec que es pot llegir perfectament.
O sigui, per la de l'Ace potser haver vist fins a l'abast, que això ja hi ha arribat l'SX3, no? Perquè l'Ace surt
sí,
bastant a l'abast.
I la de Sanji, bé, jo crec que aquesta sí es pot llegir. No sé quin tipus d'història, encara no l'hem pogut llegir, però jo crec que sí, es pot llegir perfectament sense endur-te spoilers ni sense conèixer gaire sense anar gaire endavant en el manga o l'anime.
Ja per acabar, els dos hem acabat de llegir de Shinichi Sakamoto, ai, sí, ho dic bé, Dràcula, de RCL, que li dius tu.
És que es diu així, RCL, que sí. Són les, bueno, les Dràcules de Dràcula. Sense les vocals.
Sí. Què t'ha semblat una mica, per fer una mica de mini ressenya ara per acabar?
Bé, és una adaptació de la història de Dràcula de Bram Stoker. Comença com comença la història original, amb el Viaje del Demeter, que per exemple tenim pendent l'estrena d'una pel·lícula de terror que es diu El último viaje del Demeter, que s'ha atrasat diverses vegades i encara no l'hem pogut veure. I comença això amb el viatge de Dràcula dins el Demeter, amb la desaparició de tots els tripulants, i arriba el vaixell a Anglaterra, i tenim una mica això, amb una adaptació, bueno, uns personatges, clar, alguns una mica diferents.
Ara t'anava a preguntar, els personatges d'aquesta escola, no, d'elit anglesa que surten allà, no són iguals que el... És que jo no conec l'obra de Bram Stoker.
Clar, tenim la Mina, que precisament sí que és una de les protagonistes de la història de Dràcula de Bram Stoker, i veurem quins més tenim, perquè aquest és el primer volum només d'aquesta història, no sé quants en tindrà.
Jo la recomano molt, però clar, ja dic que jo tinc una lectura una mica diferent que tu, perquè clar, jo no conec l'obra de Bram Stoker i per tant doncs, no tinc potser els coneixements, no? però a mi em va agradar. Potser el no conèixer coses, potser necessitaria una segona lectura, però és que és sublim aquest manga.
Doncs mira, et posaré deures.
Em posaràs deures, ui.
Sí, almenys que hauries de veure la pel·lícula de Dràcula de Bram Stoker, de l'antiga.
Però no la d'Entrevista con el Vampiro.
No, no té res a veure, la Dràcula. Perquè no deixa de ser una història d'amor.
D'acord, va. M'apunto aquests deures per fer i ja ho anirem comandant aquí al Freaky Time. Us agraeixo moltíssim la vostra atenció. Nosaltres tornarem dilluns que ve amb més cosetes, i si em donen deixa comentaré el que ens hagi explicat l'Oriol Estrada sobre sexualitat al Japó i al manga. Uf, serà interessantíssim. Em deixaràs, no? Ja fa que no amb el cap. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu. Kikariole!
Sayonara, fins la propera!